El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? És dijous, 13 de novembre. Això està fet ja, eh?
No me digues que és dijous,
ja. Ja és dijous.
Que fort, ja
és dijous. Com passes temps? És un moment de dir, saps, sa conversació típica d'ascensor, com passes temps?
Si és que no som ningú.
Sí, exactament. No som ningú. I l'Eivissa ja ha guanyat la Lliga.
Està fatal.
Està malament, sa cosa. Molt bé, avui farem el programa, ja heu sentit a Cristina Ramon, jo som en Vicent Tuna, en Felipe Ruiz estan els controls tècnics, en David Ventura, Neirene Roig Francolé i en Javi Riera estaran per aquí dins d'una estonata. Avui tenim sa secció Spoiler, que és sa secció de cine i televisió del primer vol a Formentera. I també tindrem amb naltros de convidats en Joel L. González. Perdoneu, Joe L. González, que és disc de la setmana amb el seu primer àlbum en solitari titulat We Still Stand, un disc de rock blues que està beníssim. I, a més, tenim les nostres seccions habituals, es vedrà no hi ha ovnis, la secció no m'ho puc creure, i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Leandre, bisbe de Sevilla, Sant Dídac d'Alcalà, religiós franciscà, que a més rima i queda xulíssim, Sant Estanislau de Kotska, religiós jesuïta, Sant Nicolau I, el gran papa, clar, perquè era el gran. Clar. Si fos el petit, pues, s'hauria quedat com a de capellà, suposo.
I espera, que ves millor de tots.
Sant Humubó, clar, perquè som modulent, no podia estar-hi.
Clar que
comerciant
no.
De Cremona i Santa Annata, verge de tota la vida, en Annata, clar. Avui també és el Dia Mundial de la Dieta Mediterrània, és dia de la enfermedad de Huntington, és Dia Mundial de la Qualitat, no de la Quantitat, que quedi clar, de la Qualitat, i és Dia Mundial de la Bondat.
En català es diu fer bondat o fer bonda a portar-se bé. Eh? Cada 13 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Bondat o World Kindness Day per iniciativa del World Kindness Movement, que wow. Ja no sabia ni que existís. Es tracta d'una coalició d'ONGs que tracta d'impulsar la celebració d'aquest dia, sobretot a les escoles. Aquest moviment considera que la bondat és un element essencial de la condició humana que uneix les persones per damunt de les divisions de raça, religió, política o gènere. Nosaltres estem d'acord, no ho anem a discutir. Lo contrari de la bondat és la maldat.
Això que escoltes és la banda de hard rock nord-americana Eagles of Death Metal, però no són ells els que practiquen la maldat.
No.
Aquest grup de rock només és el protagonista indirecte de la nostra següent efemèride. Un 13 de novembre de 2015 a la sala Bataclan de París, en ple concert dels Eagles of Death Metal, terroristes de l'estat islàmic varen començar a disparar en els assistents i varen detonar diverses bombes suïcides. El resultat varen ser 89 persones mortes en un dels pitjors atemptats de la història recent. Els membres del grup de rock varen aconseguir escapar per una porta de darrere de l'escenari.
Com sol passar, en aquest cas, la maldat no provenia de rockers satànics, sinó de fanàtics religiosos. Ja ho sentiu, una miqueta de vent, sobretot a la part de la nit, de moment no encara. Avui tindrem cels poc tapats amb algun interval de nevolats alts. No es descarta algun banc de boira matinera. Temperatures en ascens, seran altes avui les temperatures també. Principalment les nocturnes. Vent entre fluix i moderat del sud i sud-est, amb intervals de fort, com dèiem, a la nit, i temporalment fluix i variable a les Pitiuses, és a dir, fort més bé a la banda de Mallorca i de Menorca. Temperatures a Palma, una mínima de 14, alta, una màxima de 25, molt alta. En el cas de les Illes Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, tenim una previsió de 12 de mínima, 24 de màxima. I en el cas de Menorca, tenim a Ciutadella 14 de mínima, 23 de màxima, i a Maó 13 de mínima i 22 de màxima.
Cantant-se-te la dutxa.
Sí, senyors, arriba el moment de cantar sota la dutxa després d'escoltar la previsió meteorològica i ho farem, com sempre, amb les cançons que selecciona el nostre company David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Vicem, avui arrencam aquest dijous amb autèntic frenesí i de la mà d'un dels grups més sorollosos, insubornables, gamberros i desfassats de l'escena garatgera, com són els valencians Uau i Los Arcs. Fills del tecno, que van substituir el bacala per les guitarres elèctriques, el que no van tocar va ser l'actitud macarra, el parquineo i l'amor per l'accés. Uau i Los Arcs són un grup legendari dins la gran minoria que estima la música violenta dels 60s, el psicobili, el rock més estripat i que no pretén ser seriós ni respectable. Perquè el rock no ha de ser música d'artista, sinó que ha de ser innoble i malparlat, com el reggaeton, tanmateix. Perquè el rock, com va néixer, provocava repugnància, exactament el mateix que provoca el reggaeton quan va començar. Igual que el jazz en el seu moment, abans no es convertís en fil musical d'espais i balnearis. Per això, des d'aquí, volem cantar sota la dutxa amb aquests valencians alteradíssims de qui escoltarem el tema Viva Link Grey!
Arriba el moment de fer-vos una mica d'espoiler. Estàvem ja amb en Javi Riera. Què estaves buscant, Javi Riera? Estaves buscant els papers o alguna cosa?
Estava fent una cosa que me passa molt habitualment, que és que mentre se carraspera just abans d'entrar en directe a la ràdio o a la tele. I aleshores amigo. Estava carraspejant el més lluny del micro possible perquè en Felipe no tiràs
no te pegui després
algú pel cap o algú, que hi ha un foradet per dalt de la vidriera aposta per aquests menesters.
Per llançar oli bullint en els redactors.
En els redactors, en els col·laboradors i a tu també algun dia.
I a jo
dia,
també algun dia. Ja m'ha caigut alguna volta. Escolta'm, anem a parlar d'un tema molt contemporani, Generació Click.
Generació Click.
Un pantalletes i mogudes d'aquestes.
Efectivament. Des autors de l'exitosa sèrie documental Generació Porno, que ningú aquí ha vist.
Perdoneu, però això és una secció de cine i televisió.
Crec que sí.
Sí.
Sí, ho corroboram, sí. Ho confirmam.
Ho confirmam.
Sí? Sí? Sí, perfecte.
Per si algú doncs no oient s'havia perdut.
Doncs pues parlarem de cine i televisió, en aquest cas d'una sèrie documental de autors de Generació Porno, com deia, que ni tu ni jo no l'hem vist perquè no sabem el que és això.
No.
Mos arriba a Prime, Generació Click.
Las pantallas en edición en sentido estricto.
Cuando me meto en TikTok, luego vuelvo a la vida real y ha pasado como 2 horas. Y eso mi madre pues no lo entiende.
Es poner un juego y me engancho. Las horas,
chaval. Aquesta sèrie documental de 4 capítols mos conta la història d'uns joves que han vingut, que han tingut diferents problemes relacionats amb els telèfons mòbils, bueno, les pantalles en general. Un dels més potents per ells és d'una testimoni que va començar a autolesionar-se i gràcies, i per dir-ho d'alguna manera, de gràcies, a TikTok va descobrir tota una xarxa on s'idealitzava això i s'ensenyaven trucs de com fer-ho millor, etc, etc.
Sí.
La veritat és que tracta temes bastant interessants des de l'òptica de... Bueno, ara parlarem del tema de l'òptica. Es parla amb protagonistes, els màxims protagonistes són adolescents d'entre 11, a més... No, perdona, hi ha una boixa de 9 anys, que aquesta no és ni adolescent, que t'ho dic també, la boixa de 9 anys té una bufetada a la cara que no vegis. O sigui, fa molta ràbia la boixa de 9 anys. I sí, 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 ara parlarem de la boixa de 9 anys. Fins a la més gran crec que en té 19, 18. I, doncs això, bueno, es parlen d'altres temes, també es parlen d'anorexia, de ciberbullying...
Es parla poc de tots aquests temes?
No, es parla prou.
Vull dir, la societat en general, en comparació amb el que és la realitat. Se'n parla
probablement
poc.
Sí. Probablement sí. Poc. Especialment menys d'uns que d'altres.
Més se'n parla d'una manera molt poc en profunditat.
Efectivament. I també es parla d'una manera una mica paternalista i des de la mirada sempre dels adults. I això és una de les coses que no m'ha agradat d'aquest documental, però ara...
Que té la mirada dels adults, diguem.
Sí, ara ho intentaré explicar millor. Però bueno, si voleu parlar una miqueta dels personatges i de les històries...
Venga.
La veritat és que n'hi ha alguns que han tingut vides més dures o fets molt més traumàtics, almenys en aparença, que altres, però crec que es fa un recull bastant bo de les diferents històries. Crec que estan molt ben escollides els perfils, les històries que els han passat, i també m'agrada molt com ells parlen amb moltíssima honestedat. Hi ha un parell d'adolescents amb els que és impossible no empatitzar i podria ser qualsevol dels nostres amics fa 4 dies, probablement bastant més sensat que els nostres amics, concretament dels Casteus i els meus, Vicent.
Sí. I
en aquest sentit sí que t'hi aproxima molt i està molt bé. Després té una factura tècnica molt interessant. Bueno, parlem una miqueta dels temes, es parla també de ciberbullying. Bueno, hi ha històries, un atlot que està enganxat en els videojocs, un altre atlot que ha tingut problemes de ciberbullying molt heavy, un altre que han tingut problemes d'anorexia i també s'han quedat... Ha tingut com una realimentació arrel de les xarxes que potencien moltíssim aquest tipus de continguts, desgraciadament. Un altre atlot que ha tingut problemes de que abans estava gordet i ha tingut complexos i a causa de les xarxes, doncs això també l'ha donat saber problemes. Es parla també de la facilitat d'aconseguir drogues online. En definitiva, no deixa cap tema
tots,
interessant,
tots
important.
Desastres contemporanis.
Exacte. Què m'agrada? Com dic, m'agrada la factura tècnica, està molt, 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 molt ben rodat, m'agrada la honestitat, el bon triatge dels testimonis, la majoria dels temes, i que, a pesar d'algunes coses que ara comentaré, convides a reflexió. De fet, jo crec que des de que comença tu estàs reflexionant contínuament si en la teua edat adolescent haguessis tingut mòbils, la gent que coneixes d'aquesta edat, ara és que sigueu pares, que tingueu la mala sort de ser pares, que no ho haguéssiu calculat ben el vostre moment i ara ho tingueu que ser com tu mateix, Vicent, doncs que penseu si això molestant en compte de que això els està passant, perquè, clar, també en el documental surten els adolescents, els atlots, i està de vores el pare o la mare, amb la majoria d'entrevistes, que parlen molt menys, però en alguns moments sí que intervenen. I aleshores veus l'altre punt de vista i veus algo que jo crec que ja sospitaven bastant, que els pares no se n'entenen de res. Però és que és curiós, perquè hi ha pares que són més joves que jo, que és una cosa que ja fa temps que m'he ve impactant, però sí, en fi, se para des d'adolescents, que alguns són més joves que jo.
Quants anys tens?
41, però és que hi ha gent que en té 30... Ostres, per tenir boixos de 15 a 16 anys, avui en dia me pareix heavy, me pareix heavy. Bueno, sí, jo és que sóc un 20-anyero trans, ¿vale? Transedat. Sí, sí. El meu DNI posa que en tinc 41, però me'l tinc que refer.
Bueno, i què, l'hem de veure o no?
Jo crec que sí, perquè m'ajudarà a entendre moltes coses. Però sí que vull també destacar alguns fets que no m'han agradat. És que a més no m'ha agradat i quasi em va treure en cert moment, el que passa que arribava en el capítol 4, i de 6 que en té, és, de repent, m'ho centren a parlar dels videojocs. Perquè un dels adolescents ha tingut un problema d'estar molt enganxat a moltes hores en els videojocs. I no diré jo, no seré jo el que diga que està enganxat en els videojocs, evidentment és dolentíssim. Tant com qualsevol altre tipus d'addicció. Però, a partir d'aquí, agafen aquest fet i mos intenten fer creure una sèrie de coses que afirmen que contradiuen absolutament qualsevol tipus d'estudi que s'ha fet en el respecte, que és que els videojocs en si, no s'accés, els videojocs en si mermen les capacitats mentals d'atenció, etc, etc. I és tot el contrari. Els videojocs, i està demostrat científicament, no ho dic jo, que no tinc ni punyetera idea, i no seré jo qui defensi els videojocs perquè jo vulga, perquè fa des de 2002 que no hi jugo, 2005 que no hi jugo, però els videojocs tenen moltíssimes capacitats que han trencat tots els mites que hi havia al principi quan jo era un boix i jugava. Favoreixen moltíssim sa atenció, sa capacitat, sa visió perifèrica, els reflexos, sa concentració, moltíssimes coses. És a dir, de fet, se'ls dona a gent que té principi d'Alzheimer per mantenir el més despert possible al seu cap. I ho fan, a més, en aquest documental, quan us havien presentat una sèrie de coses, jo crec que almenys amb una aparença, que jo me l'estava creient, de rigor científic molt interessant, mostraven a un tio que agafa a dos de Saint-Lors en els que té s'addicció i un altre que hi juga però no està tan enganxada, li posen un gorret, que no és de paper al bol, però com si ho fos, amb uns electrots, i d'allò m'ho fan creure què és el que se'ls està il·luminant, quina zona de cervell se'ls està il·luminant, i es veu que, quan estan jugant a videojocs no se'ls il·lumina res, i quan estan llegint se'ls il·lumina tot. Mentida. Activa moltíssima més part de cervell els videojocs que la lectura, i això està demostrat científicament, vull dir. A partir d'aquí no sé quin és el motiu per el qual volen introduir tot això.
No entrarem en una discussió.
De manera.
Dali, canya.
Tu no estàs d'acord amb això?
Dali, canya. Bé, es pot matisar.
És mirar estudis científics. Vull dir, m'ho vaig mirar just després perquè jo ho tenia entès així i m'ho vaig mirar absolutament tot. I tot el que diuen, en definitiva, tot el que diuen que fa de dolent els videojocs és precisament el que s'ha demostrat en un munt d'estudis científics, que és tot el contrari, que afavoreix aquestes capacitats.
Si en aquest programa tenim una secció de videojocs, i a més, que és dilluns normalment, i a més es promoure perquè per promoure que la gent es faci addicte.
Clar, el problema és addicció. I jo entenc que és cas d'aquest lot, que tenia un problema que és que es podia tirar 36 hores jugant.
Tens dos novetats més, em
pareix? Sí, però tampoc tenia molt que dir, per això m'estava enrotllant amb aquest.
Vale,
és que m'està rompent els tempos.
En qualsevol cas,
recomanable, interessant veure-la, però també agafar-la amb un moquet amb pinces. És entretinguda.
Generació Click a Prime.
Sí, i simplement un detall més.
Quants de capítols?
Sis. Un detall més que volia dir, sí que té una mirada una mica paternalista, és a dir, crec que no afronten del tot, o si faltava més tenir algun assessor més directament de guió que almenys hagués estat més prop d'aquestes edats.
Vale, molt bé, deixa'm la generació Click aquesta dels nassos, ja?
I anem amb, no el veuràs, tu,
amb
no?
El següent tema. No ho veuré.
Tu que tens fills adolescents? Precisament. Que deuen tenir tots aquests problemes i tu no ho dius sobre.
Precisament.
Tu ets el tio que està assegut de vora dels teus fills i no se n'entera de res.
No, què va. Has fet un màster en el tema. Dali, sí, no? Dali, canya. És el contrari.
Pues res, anem amb estrenes. Em porto una de sèrie, de plataforma, i una de pel·lícula, vale? Començam amb la sèrie de plataforma. HBO Max, però ja sense els Max, perquè l'he llevat, no sé per què, s'estrena una nova sèrie d'autor que em faltaven també, de sèries d'autor. I Love L.A.
Luck is just when preparation meets opportunity. Hustle until your idols become your rivals.
Maya, I am more than ready for the
junior... La jove creadora Rachel Sennott escriu, dirigeix i protagonitza aquesta comèdia dramàtica, o dramèdia, si t'agrades Bittercast, ambientada a Los Angeles, amb històries de joves pròxims en els 30.
No m'agrades Bittercast.
No et feia tu. I els últims discos de Radiohead...
No especialment. Tampoc.
Veig, és que hi ha una relació entre...
Aquest és l'estema.
Hi ha una relació entre la gent que veu Bittercast i que li agraden...
Espera.
És el Rainbow.
Els primers discos de Radiohead, tampoc.
Bueno, clar,
No és un tema... No tens res en contra d'ells, Tampoc és una cosa que... No és que em causin rebuig, com Coldplay, per exemple.
Tu ets un pureta.
No, què va.
De sa música, molt. De sa música, molt.
Sí, en absolut, en absolut.
Què escoltes del 95 cap aquí?
Pa, moltíssimes coses.
Però no...
Julio Iglesias, Rafael...
Claro, però que no fossin vells en aquella edat. Doncs això, és una història ambientada a Los Angeles, amb històries de joves pròxims en els 30 anys. Jo, per sa temàtica i sa omnipresència creativa de sa seva responsable màxima, em recordo un poc a sa genial, o per jo genial, Girls, però en aquest cas canviant Nova York per una de les ciutats més perilloses del món, amb permís de Múrcia Capital, que seria L.A., Los Angeles. Pot ser interessant, pot ser interessant. La podeu veure a HBO. I tenim estrena de cine. O sigui, encara hi ha gent que va a cine.
Perfecte.
En el cinema ens arriba una nova adaptació d'en Stephen King, que jo crec que ja li han adaptat més llibres. Li han adaptat llibres que ni ell sabia que havia escrit, eh?
Clar.
Com és el cas d'aquesta? La vida de Chuck.
miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro.
Hi ha tràiler en castellà, això vol dir més pressupost.
Efectivament, sí. Bueno, vol dir també que va un dedicat a un públic que encara no li agraden les coses subtitulades. L'altre com que és també més indie, té això. Doncs aquesta vegada, encara que sigui en Stephen King, no es tracta d'una pel·li de terror, sinó que és un relat que recorda més a altres...
Cine,
més exitoses.
Cine, estan parlant de cine.
Més exitoses i meravelloses, com The Shawshank Redemption, que aquí es va traduir per Cadena Perpètua, perquè sí, perquè som així. Ja sabem, ja hem parlat aquí de les traduccions de les pel·lícules. O The Green Mile, que es va traduir, amb més encert, com La Milla Verde. O La Milla Verda. Només que amb aquesta, amb un toc més fantàstic i de ciència-ficció. Sa vida d'en Chuck mos porta a Sa vida d'en Chuck. Sa casualitat, també, no? Que mos parli de La vida de Chuck, La vida de Chuck.
Ja.
Però en ordre invers. O sigui, Chuck, La vida. No, és que, bueno, es veu que aquest home... Pues,
ara m'he perdut, tio.
Jo també m'he perdut de jo mateix. Bueno, que es veu que te conta Sa vida pel final. O sigui, com si fos en Nolan, vale? Es veu que es fan d'en Nolan i li ha dat per aquí, no? En Chuck de Marres està interpretat per en Tom Hiddleston i està escrita i dirigida per en Mike Flanagan, que té nom de personatge de pel·li de l'Oest, però que
Mike
jo...
Flanagan, es diu així.
Mike
no,
Flanagan.
No és un pseudònim, no?
No, 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 es diu Mike Flanagan. O això, o no li agrada prou i ha volgut... I és un nou Alan Smithy. Un dia parlarem de... Saps la història d'Alan Smithy?
No.
I un dia farem aquesta secció d'això.
Molt bé.
Perquè és molt, molt, molt interessant. Bueno, jo no el conec de res, però es veu que serà s'encarregat d'adaptar una altra sèrie d'un relat, en aquest cas molt més conegut, d'en Stephen King, que és Carrie. Carrie sí que te sona, no?
Sí.
Vas per on vaig.
L'he llegit, jo és que i tot. Crec que la vaig llegir quan tenia la teva edat.
Ah, bueno, tampoc fa... Bueno, sí, en el teu cas fa molts anys.
La vaig llegir quan tenia 14 o 15 anys.
Pues això, quan tenies la meva edat, però al revés. Carrie, bueno... I es preveu que aquesta sèrie s'estreni el 2026 a Prime Video. Mm-hmm. I
hi ha una pel·li famosa, l'has vista, no?, dels anys 80, amb Narcissus Pessy.
I ara n'han fet una altra.
I ara n'han fet una altra, però jo ja he passat d'aquesta.
Sí, jo saps, també he passat però... de Santiga, vull dir... D'en Brian De Palma, Santiga.
No està mal.
De quan en Brian De Palma no feia mal. Coses...
I sa novel·la és molt xula, sa novel·la està molt
de bé. Quan en Brian De Palma... Anava a dir, quan en Brian De Palma feia coses independents. No, quan en Brian De Palma feia coses, perquè quants clar. Anys fa que no fa coses en Brian De Palma?
Està viu?
Sí, que, està viu.
És que si me dius que s'ha mort, m'ho crec, perquè... És d'aquella gent que li perd sa pista.
S'ha mort no sé cinematogràficament. Duim no sé 13 minuts 47.
Ok. I d'on d'anar acabant, tio?
Pues res, anem a fer spoiler de sa setmana, no?
Sí, vinga, va.
Tenim música o...?
No tenim música no d'espoiler, però faim...
Cada vegada tenim menys pressupost.
Cada vegada hi ha menys pressupost. Ja per ni... aquesta secció, l'anem destinant.
Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ja me passa. Normalment m'ho lleven allò els pressupostos.
Faig jo.
Bé, per almenys podria fer així.
Vinga, va.
Si el nostre tècnic no m'ho permet. Doncs res, el spoiler de la setmana. Sa baldufa d'origen no cau mai perquè la va comprar una casa artesana de Sant Joan. Les que cauen són només ses de xinos. I fins aquí la meva secció d'avui.
Moltes gràcies, Javier Riera.
A vosaltres.
Serà un univers.
I això és el que feien Queen, la banda britànica, a cavall entre 70 i 80, exactament l'any 1980. Això ho hem tret d'un àlbum que es va dir The Game i es titula, la cançó es titula Dragon Attack. Yeah.
Ràdios Participació.
Aquest dijous tot se fira. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials des de l'embalat de la plaça d'Espanya. 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Que no sigui per allò, obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Començar amb la segona part de ce programa. Cristina Ramon, com estàs?
Bé,
com va la cosa?
Bé.
Tu vas molt anar al gimnàs.
Bueno, tampoc diria que molt. Però
una mica,
se'm nota, no?
Una mica. Estic jo se'm
super.
Nota, no? Que ja estic totes...
totes dia, que ets un bro, un tete de gimnàs.
Som un bro de
llit. T'ho anava a dir, però no m'he trobat.
Perquè és que altres estem que anàvem a parlar, eh?
Efectivament. Mm. Igual no parlàvem d'ovnis, però sí una miqueta de fantasmes. I és que el titular és la indústria desbenestar, bro science i marits Huberman. Es negoci desbenestar per mascles que promet optimitzar a sexe i allargar la vida. D'aquest fenomen en parlen...
Bro science i marits Huberman. Quines coses, tu.
Sí, efectivament. M'encanta que facin servir el terme mascles. Efectivament. En parlen a la secció de salut i benestar de El País. I és que parlen justament d'aquest canvi de paradigma, quan abans això de cuidar-se, de fer exercici i de més era cosa de lotes,
sí.
Que era una sa dieta només la feien elles, i a més, per exemple, en el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana ja diuen que el 87% de les seves usuàries són dones. Però així i tot, els homes... ha començat a canviar una mica aquesta dinàmica, no? Van ser les xarxes socials les que varen influir en la forma en què els homes percebien el seu cos. Els hi va crear també problemes de dismòrfia, baixa autoestima en homes joves i en adults. I, a més, també resulta que diu que està influint en com els homes pensen sobre els seus propis cossos, el que mengen i com tot això dona forma a les nocions de masculinitat i el que significa ser un home o un mascle, que diuen
molt
aquí.
Bé.
Molt bé. Bé, parlen de que això de que abans estar sa era no estar malalt i ara la idea de que es cosa és algo que hi ha que cuidar i millorar de forma constant.
Clar.
És el que es pensa que és
estar sa.
Aquest estil de vida va ser ràpidament adoptat per famosos, des de Hollywood a Silicon Valley, i, clar, es va començar a parlar més i es va començar a estendre.
Això ve d'allí, eh? Des tecnobros.
Sí, és que bro science és boníssima.
Important, aquesta distinció. Abans estar sa era igual a no estar malalt, i ara sa idea és que és una cosa que hi ha que com construir i millorar contínuament.
Constantment, sí. Si no ho fas, ets un deixat. Sí, però anem a parlar d'alguns d'aquests gurus del benestar que han sortit en aquest nou ecosistema. Són els populars influencers del wellness masculí i te donen consells boníssims. Bueno, se'n parla d'això com un gènere de bro science, des que parlàvem abans.
M'estic quedant molt endarrere, com a home.
Bueno, espavila. Per exemple, en Andrew Huberman, des que parlàvem en el titular, és un professor associat de neurobiologia a Stanford, i en el seu podcast, que té més de 140 milions de visites a YouTube, i és tot un fenomen als Estats Units, allí parlen dels marits Huberman, i
sí,
parlen...
De marits que el segueixen a ell.
Sí. Ell és com un home amb bata de científic, barbut, musculat, amb bon currículum i millor oratòria, i es centra en canvis d'estil de vida i suplements per fer feina més ràpid i viure més temps. Cita freqüentment estudis de revistes especialitzades i fa servir parauletes com neuroplasticitat, norepinefrina i cortisol sèrico, perquè així pareix tot com molt...
Perdona, per això perdoneu-me, si gent dels oients que segueixin això, per això sona estafa.
Sí, sí.
Sona a màrqueting.
Però així tot funciona. Es veu que funciona. Clar, després de fer servir aquestes paraules, igualment recomana activitats que, com diuen aquí al País, són més propis d'un xaman passat de rosca que d'un científic. Per exemple, banyar-se amb aigua freda, perquè augmenta sa concentració, sí, segons ell, mirar sol pas matí, perquè sí, fa que dormis millor, i respirar pas nas, mai pas sa boca, perquè així tindràs una cara més harmònica. Ho haurem de provar, a veure què tal. I llavors hi ha d'altres, com per exemple en Liver King, que diu que sa crisi de sa masculinitat moderna s'arreglaria si tots mengéssim més budells, més...
Vísceres.
Més vísceres.
Sí.
Crues, però. No les cuinessis.
Ostres, quin tio. Molt bé. Escolta, tenim horòscop o què hem fet avui?
No, no, vist el tema... Li hem demanat a ChatGPT que mos faci una llista de ses creences sobre exercici i musculació més perilloses basant-se en estudis universitaris i mèdics, i aquesta és sa resposta. La primera creença que suplements naturals o detox poden substituir sa medicina o curar malalties. No, poden tenir efectes beneficiosos, però no substitueixen cap medicina. L'altre, fer abdominals elimines greix de sa panxa.
Ah, no?
No, sí, resulta que no.
Jo matant-me aquí, saps?
Ja, tio.
Entre entrevista i entrevista.
Ja ho pots deixar córrer, perquè resulta que no es pot cremar greix localment. Pots enfortir el múscul, però això de cremar greix només d'una zona no funciona així, sa cosa.
També havia pensat en deixar de beure cervesa.
Això igual jo funciona. Crec que tampoc funciona.
Sí que funciona, sí.
Una altra creença és que el dolor és senyal que s'exercici funciona.
Ah, no.
A veure, no, el dolor intens o persistent no és signe de progrés, sinó de que t'has fet mal.
Ah.
Vale? Així que, alerta. I una altra creença, si deixes d'entrenar uns dies, perds tot el que has guanyat. A veure...
Tampoc.
El cos manté la major part de la seva força i resistència durant diverses setmanes sense exercici, encara que sí que es nota que la forma física comença a disminuir gradualment. I, bueno, que el descans també és important.
Home, i tant que sí.
No?
Moltes gràcies.
Ah, de poca cosa, Valtros.
No m'ho puc creure.
Salsa. Ah-ha-ha-ha. Sí! Ba-ba-ba-ba. Sí! Du-du-du-du.
Avui és dijous, un dia fantàstic per escoltar aquesta magnífica cançó tan assertiva, tan afirmativa. Irene Roig Francolí, sí, com
sí.
Estàs? Com estàs?
Bueno, avui portaré uns crits molt pareguts en això.
Sí, ho sentirem. Sí. Tenim interès perquè estem a Miss Universo, que és una cosa, la cosa més desfasada per la neta Terra.
És increïblement desfasat.
És molt desfasat. Encara es fa i encara genera polèmiques i diversió. Per favor, endavant amb el titular, Irene.
El titular diu així: lío en el certamen de Miss Universo por un directivo que llamó tonta a Miss México y terminó llorando.
Sa cançó no s'entren gaire per sa lletra, però és que és més cafeïna.
És que és més cafeïna, només és per això.
Només és per això, vull dir. Molt bé, i perquè li agraden a Irene. Es titula un poc ambigu.
Sí, clar, aclarir, no va acabar plorant a Miss México.
Ah.
Va acabar plorant el directiu. Un senyor que té sa cara tan operada que més que plorar pareixia que tingués goteres a sa cara. És com, allí no, algo falla.
Li havien posat gotelé.
Sí, es que esa noticia dio literalmente. Terminó llorando frente a los medios convocados, o al menos eso quiso hacer creer.
¡Ostras!
Y hostia puta. Claro, es que es rarísimo ver a algú plorant sense cap tipus de gest. O sigui, pero es casi pitjor veure'ls riure, això ja és de peli de terror. Però em fascina molt com un senyor aleatori tailandès ha aconseguit tenir la mateixa cara que Michael Jackson. Bueno, o més bé, és curiós que Michael Jackson acabés pareguent al final dels seus dies un senyor tailandès. Es diu Nawat Itzaragrisil.
Sí, ostres.
Que quasi pareix un personatge del Senyor de les Anillos. És director de la secció de Miss Universo Àsia. Estava esbroncant concursants per problemes organitzatius i literalment li va dir tonta a na Fàtima Bosch, Miss Mèxic.
Ahà.
Lo qual, tenint en compte...
I ella, ella es va girar i li va dir ¡cállate, pendejo!
Pendejo, weón. És una Miss. O sigui, tampoc, tampoc era tan difícil equivocar-se.
Home, no, ni, escolta'm, de misses n'hi ha que tenen carrera, ni tampoc molt de prejudici et vaig, amb el tema.
Sí, però, o sigui, de mantenir-nos. És que jo entenc que ho pensés, perquè pensar ho pensem molts.
Sí.
Però tu no ho dius en veu alta.
Home, no, això no, mai.
Aquesta és la qüestió, no ho dius, te calles. Miss Mèxic i un grup de misses van aixecar-se indignades, evidentment, se'n van anar d'allí, i ella va dir que això era indignant perquè elles són dones empoderades. No sé si heu vist vídeos de ses misses cridant el nom dels seus països. Perquè més que empoderades, potser la combinació de paraules és persones que desgraven. El senyor aquest s'ha disculpat de forma lamentable. Els concurs segueixen endavant i així ens podem quedar amb l'àudio que t'he passat, que és una selecció de crits de Miss Universo, dient, només diuen el nom del país.
Botswana! Bulgaria! Jambigua! Cabo Verde! Cambodia! China!
La tercera no, però per què ho diuen així?
És que a més és tan... Cabo Verde!
Per què ho diuen?
Sí, totes uns galls, unes cares, és terrible de veure. Sí.
Però
és el meu moment preferit de l'any. Són dones embalsamades en vida que estan cridant com en argúmenes.
Ja, t'han plantejat tu presentar-te a Miss Univers?
I és Ponyo!
Bueno, Irene Reis Francolí, moltes gràcies. Te deixes pensant, tu, presentar-te?
Exacte, sí. Això faré, jo, ara.
Clar que sí.
Tenc massa gestos a sa cara.
jo em presentaré pel lloc d'en... Com es diu aquest? Nawat Itzaragrisil, perquè supos que l'hauran acomiadat i devia cobrar una pasta, segur.
Això segur.
Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Una mica de música obscura en aquesta hora de matí també pot entrar bé, no? Amb ella arribarà massa abans informatiu, quan siguin les 6:40. Això que escolta són Evanescence amb un tema titulat Bring Me to Life, porta'm a la vida.
Wake me up inside. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts d'aquest dijous 13 de novembre en què ens espera una nova jornada plàcida i càlida amb temperatures que en alguns punts de les illes podrien superar els 25 graus. Durant l'informatiu matí destacarem que avui quedarà vist per a sentència el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets sobre l'empresari Alberto González Amador. Això quan ahir el representant del Ministeri Públic va tornar a defensar la seva innocència durant la declaració que va fer en qualitat d'investigat. Per altra banda, vos contarem que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han arribat a un acord per compartir les dades bàsiques dels cribatges de càncer de mama, colorectal i també de càncer de cèrvix. El govern de les Illes, ha demanat a l'executiu espanyol poder confiar en el bonus d'aquestes dades. I a les Illes, el PSIP i Vots, les dues formacions que han accedit a negociar amb el govern la primera passa per tramitar uns nous pressupostos, posen en dubte la voluntat real que té l'executiu d'arribar a un acord. Així mateix, avui vos explicarem que les Balears han registrat una nova arribada d'embarcacions amb persones migrants des del nord d'Àfrica. En els darrers dos dies han arribat un total de 257 persones a bord de 14 barques. Això quan a Eivissa han ingressat a presó dos presumptes patrons d'embarcacions dedicades a la migració il·legal. De tot això, però també de qüestions relacionades amb educació, notícies de caire més local, cultura i esports, en parlarem a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7, això sí, quan hagi acabat el primer vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No sona malament, això, eh? Una mica de blues rock en aquesta hora de matí, aquí en el primer vol a Formentera, el programa Despertador d'IB3 Ràdio. Això que estàs sentint, el venim sentint, eh? Des de fa ja un parell de dies, un parell pagès. És el disc de la setmana aquí, el primer vol. El seu autor es diu Joe L. González. És el seu nom artístic, perquè ell és de Pollença, a més, és un home que s'ha dedicat a sa música des de fa bastant de temps i que ara es llança a sa piscina en solitari amb el seu primer llarga durada que es titula We Still Stand i que és pràcticament el 100% en anglès. De fet, aquesta cançó, ja la sentiu, és en anglès i es titula Shadows Growing Like Trees, que deu voler dir ombres que creixen com arbres. Tenim en Joe L. González a l'altra banda del fil telefònic. Com estàs? Bon dia. Com va sa cosa?
Què tal? Bon dia, Vicent. Com estàs?
Estic beníssim. Estic beníssim. No tan bé com tu, eh?
Però bastant... Salutacions del nord de l'illa.
Nosaltres estem a Eivissa, eh? Aquest programa el faim per Balears, però el faim a Eivissa. Vull dir que no està... Tu estàs al nord i nosaltres estem en una altra illa. Escolta'm, primer projecte en solitari, no? Com te sents?
Pues la veritat que serà un tòpic, però me sent realitzat. Després de tants anys d'escriure cançons i fer demos i tocar en directe, pues, ha estat un plaer poder finalitzar tot aquest... Bueno, finalitzar o començar tota aquesta trajecte musical amb aquest disc.
Mm. Com el definiries? O com definiries la teva música? Jo, sentint el disc, clarament estaria endavant de blues guionet rock, no? Música de guitarra.
Sí, sí. Pues és una... Sí, vas bé. Però jo sempre dic que és una música de cantautor, amb una inspiració musical molt marcada... folk rock, no? El que se diu en anglès també single writer, així de cantautor, amb una base de guitarres acústiques i, bueno, ara he tingut el plaer de posar-me a fer la producció d'aquest disc amb un músic argentí que viu aquí a Pollença, ja des del 2019, i que, bueno, ell ja, amb ell, pues, hem aconseguit ja, diguéssim, sortir del format així cantautor i donar-li un format banda. Músics bastant reconeguts a Argentina, que m'ha aconseguit, i han volgut participar i ha estat un plaer, la veritat.
Era aquest el moment? Per què aquest moment per llançar-se en solitari?
Pues la veritat és que duia anys, des del 2017 ja, dient, mira, ho has de fer, no? Perquè si no tot això se quedarà un calaix, un ordenador, una llibreta apuntat. Ho coneixeran els teus amics, els teus contactes, perquè de vegades pues, te volen tocar una jam session, un open mic o qualsevol event. I per allà vaig dir, mira, grava-ho, perquè tens ja massa cançons ja acumulades i tenia ganes, no?, de veure un disc amb les meves cançons i, bueno, ahí està.
En anglès, pràcticament al 100%, hi ha una cançó de títol en castellà, Cambio al Albo, tot l'altre és en anglès. M'imagino que perquè els teus referents són anglosaxons, canten en aquest idioma, o per què? Per quina raó?
La veritat és que sí. Jo, de petit, he tingut la sort que a nivell familiar he escoltat molta música i vaig escoltar de tot, de tota l'escena de música espanyola, inclús dels anys 60-70 també, lo típic del guateque, recordes?
Sí, sí, sí,
i tant. I, bueno, també, clar, ja de petit també escoltava molta música americana, anglesa, no? I ja de més adolescent, pues, entre els amics, me varen introduir a bandes com, per exemple, Led Zeppelin, i entre altres, però m'agradaria aquest nom perquè ha estat una de les inspiracions més grosses a nivell musical que jo he tingut. Però, bueno, després el disc és un paisatge sonor que va sempre amb una base de folk rock, un tot, com t'he explicat abans, però després hi ha cançons que tenen una pizca de soul disco, com aquesta que sona ara, sí. Kisses in the Dark, o també Still Stand amb Riggy, o per exemple el primer single, Living in a Star Country Rock. No?
Still Stand la sentirem sencera, o pràcticament sencera per tancar l'entrevista. Com ha estat el procés de gravació del teu primer àlbum? Has patit molt o has pogut gaudir?
Primer, bueno, jo sortia d'una base que a nivell de... amb altres bandes o projectes musicals que he tingut, jo no he estat frontman. Sí que he escrit cançons, he arreglat la música...
Ha estat bàsicament guitarrista.
Guitarrista i compositor, no? I clar, ha estat bàsicament des del 2017... Antes ja havia fet demos, sempre he estat gravant. Però el 2017 me vaig proposar, pues, millorar, diguéssim, les meves actituds com a cantant i frontman. Vale? I crec que, bueno, al final, ja després d'un parell d'anyets de treballador i l'ajuda del productor, pues, hem aconseguit, crec, un resultat. Estic content, la veritat és que estic content. I amb els músics que han participat, pues, que era molt més fàcil. Quan te fan la música que tu sents a vegades en el teu cap i després t'envien un track i veus que t'han gravat les bateries com tu vols i que queden collonudes, pues, tot és més fàcil.
Clar. El tema de fer-ho en directe, de presentar-ho en directe, compta'm si tens a les Balears, que és el nostre àmbit, algun concert pròximament.
Ara estem amb això, justament, perquè ha estat un àlbum d'estudi, que el productor ha estat aquest músic argentí que veu aquí, és nom Rano Sarbach, i després, si vols, poden comentar els músics que han participat. I ara, justament, pues, hem estat fent... L'altre dia ens vàrem ser entrevistats en directe, i vam tocar un parell de temes a l'Aviador, d'IV3.
Sí.
Després, dilluns, tenim la presentació oficial, diguéssim, del disc Espai Xocolat, que també se farà una petita actuació així amb duo acústic o semiacústic pels mitjans de comunicació. I a partir d'ara, doncs, abans que acabi l'any, encara està per concretar, però haurà, si tot va bé, un parell de dates per tocar aquí a l'illa.
Clar, perquè tu no tens banda així d'entrada.
És un disc d'estudi.
Clar, per això.
I ara el que tenim és, pues, la feina d'acabar de plasmar aquesta música que han gravada i amb altres músics, perquè he col·laborat amb músics que estan a Argentina i Madrid, de gran renom, i almenys el Rano Sarbà, que és el productor, ja ha estat el que, per exemple, ha gravat els baixos i les guitarres elèctriques, pues, ell sí que està aquí i som la base d'un nou nucli que farem la banda, i estem en ello.
Molt bé, perfecte. Com ha estat l'experiència, justament, de gravar amb músics de bandes diferents? Un disc d'estudi elaborat una mica buscant un determinat so, sapiguent molt bé el que volies, m'imagino, però, clar, no tocant com a banda en cap moment. Bé, els discos normalment, ja saben molts dels nostres oients segur, que solen gravar per parts, no? Es grava la bateria, es van gravant els instruments i després es mescla. Però, clar, una cosa és que més o menys sigui una banda que tots es coneixen i una altra és agafar un músic d'aquí i un altre d'allà.
La veritat és que ha estat fàcil perquè, com t'estava comentant, són músics molt bons. Per exemple, les bateries, la pràctica tota la vida, les 7 bateries dels 9 temes les ha gravades en J. Morelli, que és un músic famós argentí, és la bateria en Enanitos Verdes i ha tocat amb músics de renom mundial. I el teclista de tot els teclats i cintes que se senten a les cançons les ha gravades en Didi Goodman, que viu a Madrid, també és argentí, i és el director musical, per exemple, pues, quan hi ha actuacions en Nati Peluso. Ha tocat de Tiny Desk, com aquí mateix a Mallorca, el Mallorca Live Festival, ja ha estat el director musical i toca amb ell en directe. Llavors, clar, han estat músics que quan nosaltres els hem enviat el material de mesclat, com tu estaves comentant, de base de guitarres, baix, bous, ells han estat molt, molt ràpids, perquè són músics que tenen un recorregut enorme, una base musical brutal, i de veritat és que ha estat un plaer.
Perquè es dediquen en això, a més a més, vull dir, a la seva feina, no? A un músic de banda, igual no li, això li costaria un... No podria fer-ho en un moment donat, però ells, evidentment, es dediquen a això i per ells és molt més fàcil. Així que no tens, de moment, presentacions que puguem dir, eh? Estan totes en tràmit. En qualsevol cas, sí que podem explicar que el disc surt en digital i en vinil, en pens, no?
Sí, se va publicar el setembre, el 12 de setembre, i ara feia la presentació oficial perquè per motius logístics, Espai Xocolat, s'han retrasat les presentacions, aquest darrer mes i algo. I, bueno, també no vaig amb pressa. Realment ha estat un camí tan llarg per arribar en això. Bueno, al final també m'he hagut de decidir, evidentment, i fer-ho, però que vull fer les coses bé. Ja he tingut altres experiències d'estar anys tocant amb una banda i no per voler anar a l'accelerador a tope, arribes on vols arribar. Clar. El de música. Menys avui en dia.
Et volia preguntar per què aquesta aposta pel vinil en detriment del compact per tenir l'àlbum en format físic?
Bueno, és que està de moda una altra vegada. Clar. I a nivell, a part que, bueno, jo he tingut, la veritat és que la meva edat, jo he fet, som de l'any 78, vaig néixer entre vinils, però realment jo he estat més usuari de casset i directament ja no varen passar el CD. I no m'ho varen donar compte i estàvem baixant amb MP3, de Pandora i de les antigues plataformes, no? Hem vist tota aquesta transició al món digital, que ha anat superràpid, i la veritat és que el CD, encara que no me desagradi com a format, perquè cada format té les seves virtuts, no?, i tal. El fet de fer-ho en vinil era un acte més romàntic, supos, però és que també està en un moment que està en auge. I
clar,
crec que és més, no sé, és una inversió més intel·ligent. Comprar-se un bon vinil amb una bona impressió i una bona feina d'art. No sé si has vist la portada,
sí,
perquè també podem xerrar, que aquesta foto justament està tirada a Formentera.
Clar, perquè surt una sargantana. Sí,
sí, sí. Pues està tirada de Formentera l'any 2002.
Sa guitarra dalt d'una roca, no? I surt allí una, sí, una sargantana caminant per damunt d'esmàstil, no? D'espalt d'una guitarra, una foto molt, molt guapa. Has dit fa un instant que encara que corris, igual no arribes en el lloc on volies arribar, no? Has dit, sí. No ho has dit exactament així, però he pres nota mental d'una cosa pareguda. On vols arribar, Joe González?
Bueno, jo el que m'agradaria és, al final, pues, crec que faig música que no només és per jo. I estaria molt, no sé, seria un altre punt de realització el fet de veure que la gent l'escolta. I una de les maneres més guapes d'escoltar música és en directe, val? Jo ja fa anys me vaig dedicar, quan era més jove, en les bandes de les que he tingut el plaer de formar part, com Xandú, Les Mobilets, aquí a la zona nord, i hem estat a l'escena mallorquina, hem tingut el plaer de disfrutar, de tocar sales com La Factoria, l'antiga Sala Assaig, que ara és el Gremi, i altres, no? I m'agradaria tornar un poc a l'escena, no?, però també amb una visió també de tocar, pues, a qualque festival, de veritat.
Idò, moltes felicitats pel disc, Joe González. Això vol dir, ja darrera qüestió, vol dir que la teua carrera, diguem, com a músic, com a guitarrista, s'acaba i ja et quedes en la teua carrera en solitari? O ho aniràs compaginant?
Sí, jo l'altra carrera, diguéssim, de guitarrista, ja no la posava en pràctica. Els darrers anys m'he dedicat més a l'organització d'events, com el Dia de la Música aquí a Pollença, que sí, ja fa 8 anys, i lo de guitarrista de banda ja és una cosa del passat. I crec que tornar a fer el que feia en el seu origen, que era jugar a fer cançons i gravar-les a l'ordenador, és lo meu.
Idò, Joe González, molta de salut, molta de sort amb l'àlbum.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció i l'entrevista i molta música a tots.
De poca cosa, només faltaria. Ja ho sabeu, Joe González, Joe L. González, el disc de la setmana amb un àlbum titulat We Still Stand. Anàvem amb la cançó justament per tancar l'entrevista i la sentirem bastant de temps. Anem justament amb la cançó que no li dona títol a l'àlbum, però pràcticament, perquè es diu Still Stand. We still stand. Idò, amb aquesta cançó, justament quan siguin les 7, arribarem a l'informatiu matí. Esperem que t'haguem entretengut una miqueta. El primer vol a Formentera tornarà demà a partir de les 6, com sempre. Que passis un dia boníssim. 'Cause we are the yellow pirates. Forget all you know about us, and remember the first word that we say, that we all still stand. And our love, and our love is on the run. Beyond the sunshine you will find the inspiration to try, the inspiration to fly. Beyond the sunshine you will find the inspiration to cry, the inspiration to fly. Beyond the sunshine you will find. We all still stand, we all still alive, and we know what we are. 'Cause we are, 'cause we are the yellow pirates.
sleep in the dark, and we know what we are. 'Cause we are, 'cause we are the yellow pirates. No race to describe us, just the color of our skin. Beyond the sunshine you will find, beyond the sunshine you will find, the inspiration to try, the inspiration to fly.
Són les